que publicava una fotografia mirant un full que no fulla. Un full en el qual hi ha unes preguntes. O hem de suposar que hi ha d'haver unes preguntes, perquè el mateix alcalde així ho deia a Twitter. Avui ha rebut el requeriment amb les preguntes de la Cometes, Audiència Nacional, es tanquen Cometes, allà, aleshores potser hauria de dir Audiència Nacional per respondre a les Cometes del text, sobre la moció de l'Ajuntament de Sitges de suport a la declaració sobiranista del 9 de novembre. Cap problema. Respondrem amb la convicció que actuem per voluntat del poble. Ho tornaria a fer. Hashtag llibertat. Miquel Forç, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Cap problema.
Cap problema. Contestarem a l'Audiència Nacional el requeriment que ens ha fet a través d'aquestes preguntes. Contestarem com estan fent tots els ajuntaments que tenen aquest requeriment per escrit. I contestarem doncs aquesta setmana o la vinent.
Què pregunta l'Audiència Nacional?
Bàsicament pregunta el que ja recull l'acte del ple del 30 de novembre del 2015, que és si es va fer la, és a dir, si es va debatre la moció de suport del nostre ajuntament a la declaració sobiranista aprovada pel Parlament el 9 de novembre passat, per quin motiu es va incloure a dins de l'ordre del dia, quin va ser el debat que hi va haver, és a dir, quines van ser les intervencions que van fer els diferents grups municipals, quin va ser el resultat de la votació i què va votar cada grup, cada regidor o regidora, i després si es faculta a l'alcaldia pel compliment de la moció, que és una qüestió, sigui dit de passada, que la llei de bases del règim local diu que aquells acords de ple es faculten directament a l'alcaldia perquè siguin d'aplicació.
És que potser és una pregunta retòrica. Totes aquestes qüestions que planteja l'Audiència Nacional es poden respondre literalment agafant
l'acte del ple. A més també ens demanen si tenim algun enregistrament àudio o audiovisual del ple, que també sí. Entreguem una còpia, a part de la còpia escrita de l'acte. Però, per tant, vull dir, només requerint còpia de l'acte, que, per cert, és un acte que és pública, que és accessible a qualsevol ciutadà o ciutadana, per tant, vull dir, no hi ha, per això dic que no hi ha cap problema, contestarem en els termes que se'ns ha preguntat.
Per aquells que no estem massa basats en el món, vaja, diguem-ne, judicial, què us pot passar? Si és que algú us ha dit, pot passar això, pot passar allò, pot passar, no sé.
No sabem fins a quin punt avançaran els fets. La veritat és que l'Associació de Municipis per la Independència, la qual en formem part Sitges des de bon principi, bé, són molts els municipis doncs, que estem afectats. De fet, em sembla que són uns 280 ajuntaments els que han aprovat aquesta moció i bastants els que són ara en aquest moment investigats. Sitges n'és un, jo crec que és el darrer, perquè això va ser divendres passat que vam rebre aquest requeriment.
Ens aturem un moment. La investigació rau estrictament en aquestes preguntes que envia l'Audiència Nacional.
Almenys que sapiguem nosaltres només amb això. I per tant no sé fins a quin punt doncs, això, quina transcendència, quina decisió judicial es pot prendre. En qualsevol cas, el que sí està clar és que ara com ara el que persegueix doncs, és, diguem, una mica sembrar entre el món local doncs, la por, sembrar una mica el temor que fins i tot siguem capaços de fer un pas enrere i renunciar a les nostres idees i, en definitiva, el que ha votat el poble, perquè moltes vegades hi ha qui es pregunta, bueno, el que esteu fent, ho esteu fent per voluntat del poble? No, jo sempre dic que sí, perquè el resultat de les eleccions, i en el cas de Sitges, ha donat una majoria sobiranista al nostre ajuntament i, per tant, el que estem fent dia a dia és aplicar aquesta majoria en molts sentits de la nostra vida dels Sitges de cada dia, però també en aquest projecte de construcció nacional d'aquest estat independent.
Des de l'Associació de Municipis per la Independència s'ha donat, no sé, algun suggeriment, alguna instrucció en el sentit de que quan es rebi pugui ser aquest requeriment de l'Audiència Nacional o qualsevol altre, que s'atengui, que no s'atengui, que es mitjatengui, que...
Perquè creiem en l'autonomia local i creiem fermament que cada ajuntament pot decidir el que vol fer, i l'Associació de Municipis per la Independència és absolutament respectuosa, la primera, amb l'autonomia local. No obstant això, haig de dir que els lletrats de l'Ajuntament i els lletrats de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, treballen conjuntament, i en aquest cas nosaltres farem el que estan fent tots els ajuntaments, que és contestar el requeriment.
En algun moment us heu plantejat, com que el mot apareix ara tantes informacions i titulars, això de la desobediència?
El 9 de novembre del 2014, aquest país va desobeir o no va desobeir? Llanço la pregunta. Fent la consulta, el procés de participació ciutadana al voltant de quin és el futur que volem per Catalunya. Bé, jo crec que proves n'hi han de que realment ens creiem molt, molt seriosament que estem en un procés de desconnexió i que, a més, avalats, en el cas nostre, en el cas també del nostre municipi, perquè hi ha una majoria independentista en el nostre consistori, per anar avançant, anar fent passos de manera ordenada, lògicament, i amb seguretat jurídica cap a aquest nou estat.
Per si en algun moment allò us heu imaginat, en el pitjor dels casos, testificant davant d'un tribunal, etc etc.
Si arriba el cas, ho farem. Si arriba el moment, ho farem.
Perquè, esclar, el 9 de novembre era difícil que tothom a la vegada pogués testificar, i és allò que molt sovint on pensen, mira, com que podien ser tants, doncs tants a la vegada col·lapsarien els tribunals. En canvi, en els càrrecs electes, diguem-ne, que hi ha més possibilitat d'assenyalar, si se'm permet dir-ho d'aquesta forma. No?
En aquest cas, amb la resolució del 9 de novembre de 2015, hi ha 280 ajuntaments que l'han aprovat. Això vol dir, bé, moltíssims càrrecs electes entre regidores i regidors, alcaldesses i alcaldes, i per tant també ens podem trobar un volum important de persones.
N'esperàveu més de 900 municipis que hi ha a Catalunya?
Bé, és que les dinàmiques municipals i també els resultats de les eleccions municipals amb ajuntaments molt fragmentats de vegades doncs pot fer que els resultats doncs no siguin els, és a dir, els resultats de les mocions a vegades no són els que es desitjarien, no? I per tant les negociacions a cada ajuntament depenen de moltes coses, i per tant, home, és un bon nombre, és un bon nombre. En qualsevol cas, l'aposta pel dret a decidir de la majoria del món local jo crec que és irrefutable.
A la vida real també s'ha aprovat un pressupost.
També.
Respireu?
Respirem. Respirem sobretot perquè tot allò que recull, tot allò de bo que recull el pressupost o la proposta, que recollia la proposta de pressupost 2016, que ara ja està aprovat definitivament i per tant ja és el pressupost, és molt positiu per Sitges, perquè és un pressupost que per primera vegada ens permet doncs poder fer avanços, jo diria, importants en inversions per millorar el dia a dia de Sitges, per exemple, la via pública, l'estat dels serveis urbans, la neteja, l'estat de la jardineria, tot el que és la cura del nostre entorn i dels nostres barris, i també apostar ja per fer inversions importants en equipaments que cal rehabilitar o en equipaments nous. I per tant, jo crec que és una molt bona aposta i a més, sobretot, augmenta en el seu conjunt al voltant d'un 20% la despesa en l'àmbit social, és a dir, l'àmbit directe de les persones. I això és molt, molt positiu, perquè precisament és el resultat d'aquests últims anys. Aquests últims anys que han sigut uns anys doncs estrenyes el cinturó, ara comencem a veure els bons resultats.
Algunes reflexions a partir d'entrada dels números, més enllà d'aquesta vindicació social que en el seu moment també va fer valer l'equip de govern, tots els partits polítics que formaven part de l'equip de govern. Per una banda, aquests 16 milions, diguem-ne, de superàvit que l'Ajuntament ha tret a partir de la liquidació de l'any 2015. Per aquells que puguin pensar quina milionada ha sortit i si això pot haver respost en algun moment haver collat excessivament a la ciutadania o no a cop d'impostos?
En aquest cas no. En aquest cas no, perquè precisament portem uns anys, aquests últims dos anys, que els impostos, les taxes s'estan disminuint. Recordem que la taxa de brossa ha baixat a la meitat, que l'IBI portem dos anys seguits que el tipus de l'IBI es disminueix, i per tant això té una traducció molt rebut. I per tant anem avançant en aquest pas, reconeixent que hi va haver un cert moment doncs, que hi va haver un augment d'impostos, és cert, això va passar el 2013, portem el 14 i el 15, ja sobretot el 16, doncs avançant amb aquesta disminució. I això és molt important. El que hi ha hagut és una política d'estalvi en el sentit de despesa supèrflua s'ha eliminat, i després que hi ha hagut també una política en aquest sentit positiva de majors ingressos. Hi ha hagut, en aquest sentit, s'està bellugant l'activitat econòmica, això ho notem. Jo recordo anys enrere, en l'anterior mandat, que la Junta de Govern Local, que és diguem, la comissió que atorga les llicències d'obres, que pràcticament de tant en tant en passava alguna d'obra major. Ara cada junta de govern local n'hi ha més d'una. Per tant, vol dir que s'està generant aquest sector econòmic. A més, a Sitges en aquest moment tenim dos plans parcials, tres en moviment, i per tant vol dir que aquí es generarà activitat amb tot el que suposa d'indústria auxiliar i paral·lela, tots els industrials que treballen al voltant. industrials i altres sectors, i altres sectors. I per tant, això és positiu.
Un parèntesi aquí també, si d'alguna manera això també ens fa reflexionar a l'entorn de si s'està movent allò que ja es va moure en el seu dia, i si, no diré que el motor, però com a mínim allò, aquest senyal de bons números torna a venir del mateix sector que en el seu dia també els mostrava.
El motor econòmic de Sitges continua sent, i el majoritari, el turisme. És al voltant del 80% del PIB municipal. Per tant, aquest és el motor que funciona, que ens interessa i que aquí sí que hem d'invertir en promoció i continuar treballant com aquests últims anys en què els resultats, malgrat la situació de crisi, no han estat negatius. No han estat negatius i hem de continuar millorant-los.
D'acord.
Ara, això sí, tenim un sector de la construcció que hi és, amb indústries auxiliars, que hi és present, i que aquest genera directament ingressos a l'Ajuntament, perquè el turisme en genera a través de la taxa turística, però els imports jo diria que no són comparables en aquest sentit.
D'acord, o sigui, per una banda, l'Ajuntament comença a ingressar a partir de les llicències d'obres,
sí,
després de molts anys en què les veia passar i no s'ingressava.
No, senzillament no n'hi havia.
No n'hi havia. Eren
obres menors.
De tantes que n'hi havia hagut, ens vam quedar a zero, ara es torna a moure la llicència d'obres i, per tant, ingressos de l'Ajuntament, però aquests 16 milions venen també, a part d'això?
D'un estalvi diguem, sobretot d'eliminació de despesa supèrflua, i després perquè hem aconseguit també anar reduint el deute bancari. Aquí vull insistir-ho molt, era un deute que entre el deute bancari i el dèficit de tresoreria ens situàvem al voltant d'aquells famosos 70 milions d'euros, i ara estem en una situació molt diferent en què el deute bancari està ara actualment en més al voltant d'uns 24-25 milions d'euros. Per tant, s'ha fet en aquests últims 5 anys un esforç molt gran, i aquest superàvit que ara tenim es dedicarà a això també, a amortitzar deute, i per tant vol dir a descarregar-nos interessos dels bancs, i després sobretot hi haurà una part molt important, hi ha una part que ens obliguen a pagar sentències judicials, que ja sabeu que és aquell capítol que aquest Ajuntament, per desgràcia, tenim i hem d'anar fent.
Que dos 16 milions en deuen, vaja, Déu-n'hi-do, no? Perquè
la meitat,
només entre el patronat i aquella qüestió de Vallpineda,
sí,
ja en fan 3 de milions.
Ja en fan 3 de milions, sí? només
això,
en fan 3.
Només amb aquestes dues
entre
coses.
Entre la finca Margarit, famosa de Vallpineda,
exacte,
i la sentència del patronat
ja en són 3 milions. Per tant, ens en queden 13.
8 els podrem dedicar a inversions sostenibles, que és el que diu, la llei en què els podràs dedicar. Per tant, la meitat els podrem dedicar a invertir. Què volem fer amb aquests milions? Sobretot donar resposta a aquelles inversions que tenim pendents del pressupost participatiu del 2015, que amb el pressupost que hi havia s'ha notat insuficient, i per tant ho intentarem.
Torno a fer un encaix aquí, per aquells que diguin si aquests diners es podien emplear, per exemple, en reforçar encara més les polítiques socials, legalment no es pot fer això?
No pot ser per despesa corrent. No pot ser per despesa corrent. Per això ja és dedicar...
És a dir, només ha de ser per un objectiu específic, per una destinació específica, que no és la despesa corrent de l'Ajuntament.
El romanent de l'any anterior, el superàvit en aquest cas, sí, positiu, sí, ha d'anar a pagar deute. Si fóssim un Ajuntament encara més endeutat, potser li tindríem que destinar tot i seria bé, un pas endavant, però seria una notícia
violenta. El que s'havia comentat en tantes ocasions.
Exacte. Ha d'anar a pagar sentències judicials i obligacions que tens, i per altra banda ha d'anar allò que en diuen inversions sostenibles, és a dir, que no t'ho pots gastar en invertir en allò que vols, sinó que aquell projecte que vols fer ha de ser sostenible a nivell econòmic amb el temps, ha de ser sostenible a nivell social, ha de tenir-se amb criteris de sostenibilitat des del punt de vista ambiental, té molts criteris, és a dir, no pot ser per tot allò que vulguis. Què hi volem posar aquí, com us deia? Donar compliment als pressupostos participatius del 2015, en tots aquells projectes que ja ho sabem, que estan la reforma del camp de futbol, la reforma dels vestuaris del camp de rugby, l'alberg per indigents, el projecte de millora de l'estació al poble de Garraf, el centre cívic de les botigues, etc, etc. I després, altres projectes que formen part del pla de mandat. Això en aquestes properes setmanes el govern decidirem, i fins i tot compartirem també amb grups de l'oposició, perquè aquest és el nostre compromís, i així ho vam prendre amb el ple, doncs en què dedicar aquests 8 milions d'euros.
És dir, l'Ajuntament tampoc no ho podria dedicar en el cas que volgués, a dir, mira, volem fer un festival de no sé què i ens en gastem 3 de milions. No estaria això dins d'una despesa sostenible, eh?
Una despesa, el que és despesa corrent o fins i tot esdeveniments està molt, molt controlat.
D'acord.
Això ho has d'incloure, és a dir, i per què no pots invertir més en serveis socials? Sí que pots fer-ho, clar que sí, però ho has de preveure en el pressupost amb els diners ordinaris d'aquell exercici, no amb el sobrant de l'any anterior. Per cert, això ho hem previst. El pressupost del 2016, hem augmentat la despesa social, precisament el capítol de serveis socials ha augmentat un 12%, per això, perquè com que les necessitats malauradament augmenten, l'Ajuntament pugui donar resposta a aquells ciutadans que ho necessiten.
Dos apunts també a partir de la qüestió del pressupost. Un, si està prou dialogat o no, que els oients poden pensar, no sabem si passa alguna cosa entre l'equip de govern i Sitges en positiu, però hi ha una relació, diguem, trompicons, a vegades millor, a vegades pitjor, a vegades més cantalluda, a vegades millor. I per una altra, en el darrer ple municipal, aquella reflexió sobre si determinats departaments que són indispensables per la gestió de tot aquest muntant i, òbviament, per als objectius de l'equip de govern, com poden ser intervenció, necessitarien un reforç de personal que ara no tenen i, per tant, es veuen moltes de les accions de l'equip de govern condicionades, perquè des d'un punt de vista administratiu no es pot donar tantes respostes a tantes coses, a tants fronts oberts com hi ha.
Us en recordeu que moltes vegades hem parlat de les lleis espanyoles que ens han, diguem, limitat moltíssim al món local? En tenim una que és que ens limita molt la contractació. Els ajuntaments endeutats no podem contractar personal. Per què no podem generar més despesa en l'àmbit del capítol 1 que diuen, que és el capítol de personal?
Torno a aturar-me
un moment. I a qui
ens
passa?
A partir d'una dada que també en el seu dia es marcava, que era aquell 85% de deute, etc., fins a quin punt l'Ajuntament ara ja pot demanar diners o encara no està en un nivell de deute per poder-ne demanar? En pot demanar?
Estem millor, però encara no hem arribat al nivell òptim.
Allò que era el 85%, en
sí, sembla... No, nosaltres estem per sota allà.
Per sota.
Estem per sota. El que passa que hi ha, amb això que us explicava, és a dir, nosaltres hem aconseguit baixar la ràtio d'endeutament.
Això em referia.
El nivell d'endeutament el teníem al 130%. Ara estem al 60 i pico. Hem aconseguit baixar la meitat. Estem en una situació molt millor.
Vostès defensaven precisament aquesta intenció d'afablir el deute per poder baixar aquesta ràtio d'endeutament i, per tant, poder fer inversió a partir de la sol·licitud de crèdit.
Aquesta era una llei espanyola,
sí,
que ara la complim ja. Però n'hi ha més de lleis espanyoles que han condicionat i han limitat el món local. Una d'elles és que hi ha una regla, un sostre de despesa màxim, que està fixat, em sembla que és amb l'1,8% em sembla, % enguany, que no el podem superar. Per tant, el capítol de personal, que és un capítol importantíssim de l'Ajuntament, no està molt limitat, que no pot créixer. I, per tant, faríem falta...
No
més...
pot créixer en el sentit que no pot superar un determinat nombre, un determinat nivell d'euros, per dir-ho així.
D'euros, de despesa... que serien els sous de la plantilla de treballadors. Perquè si, evidentment, tu contractes més persones que ens en fan falta, no podrem, perquè no podem superar aquesta regla. Jo diria que ens fa falta gent a tots els departaments. Estem limitats en aquest sentit. Pensem que un ajuntament que fa 5 anys tenia 425 treballadors, ara en té entre 350 i 375, per tant, aquesta pèrdua que hi ha hagut, bàsicament en contractacions temporals, que el seu ajuntament endeutat no ha pogut renovar, no és que haguem reduït el plantilla, és que no hem pogut renovar aquests contractes, fan falta en determinats departaments estratègics encara més.
O sigui, en algun moment a l'Ajuntament n'hi havia massa i ara n'hi ha massa pocs?
No, jo no he dit
no,
això.
Pregunto.
Jo he dit que aquella quantitat de treballadors que donaven resposta a una maquinària municipal, probablement en aquell moment més àgil que ara, la pèrdua de treballadors és pèrdua de mans, és pèrdua de persones que estan dedicant-se a treballar pels diferents projectes i per donar resposta a la ciutadania. Bé, tenim aquestes mancances.
Ho dic per si això pot condicionar, per exemple, la setmana passada que teníem el regidor Jordi Mas parlant d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament a l'entorn dels propietaris de gossos amb actituds incíviques i tota aquesta qüestió de la comparativa de la carta de l'ADN, etcètera, etcètera, i Jordi Mas, d'alguna forma allò en reflexió pública, deia, bé, està per veure si també en el seu moment podrem ser capaços d'agilitzar els tràmits administratius perquè totes aquelles sancions que es puguin donar a partir d'aquesta nova norma es puguin veritablement executar i que la casa sigui capaç d'assumir tot això. Això seria un dels molts processos dels quals en depèn aquestes noves contractacions o que els departaments tinguessin d'alguna manera més logística, més personal per poder treballar?
Posaré dos exemples.
Vinga.
Efectivament, el regidor Jordi Mas té tota la raó. Li posaré dos exemples pràctics. Donar resposta a la presència de venda ambulant a la via pública.
Batu a l'olla.
Jo puc assegurar que tots els recursos que té aquest Ajuntament en aquest moment disponibles, sobretot a nivell policial, els posem com a prioritat a la lluita contra la venda ambulant. Probablement hi pot haver algun ciutadà que pregunti, doncs no es nota. O no es nota suficient.
Enteneu que ho puguin dir?
Ho entenc perfectament. Jo mateix ahir, quan vaig acabar el ral·li, vaig passejar pel passeig de la Ribera i vaig veure venedors ambulants.
O per Setmana Santa o per Pasco, en fi.
Dic un exemple, sí, perquè sí. Ahir era més recent.
Sí, sí.
Jo el que puc assegurar, crec que estic en disposició d'assegurar, és que si no hi hagués tot aquest dispositiu policial que posem al màxim aquest servei, encara n'hi hauria més. Però lògicament me n'adono que ens farien falta moltes més, molts més agents patrullant. Un exemple clar de que si tinguéssim més plantilla de policia podríem donar més resposta. Un altre exemple.
Podem fer una projecció de futur. Difícilment, per tant, es podrà contenir més del que s'ha contingut fins ara.
Ja sabeu que un dels objectius que tenim com a ajuntament és minimitzar la venda ambulant, perquè sabem que la solució no està a les nostres mans.
Però dic a partir, si l'alcalde reconeix que amb tots els recursos disponibles a hores d'ara aquest és el resultat, diguem-ne que...
Pot millorar,
però és difícil que...
Però és difícilment se l'aplicarà.
D'acord.
Un altre exemple pràctic. La brigada de jardineria. Tenim la vila de Sitges, tenim el poble de Garraf, tenim el nucli de les botigues i nombroses urbanitzacions o barris, diguem, allunyats del que és el nucli central, el nucli de la vila. Tenim 7 jardiners. Òbviament, la capacitat de resposta per al manteniment de la jardineria diari és limitat, molt limitat. I probablement quan un barri doncs, està acabat de fer l'actuació de cura d'aquella jardineria, fins que torni a aquell barri, a la brigada, passaran setmanes o mesos perquè han d'anar passant per tots aquests altres, diguem, barris, nuclis de població, districtes. Per tant, si tinguéssim més personal i poguéssim ampliar i tinguéssim més jardiners, doncs probablement tindríem una capacitat més ràpida.
Un apunt a partir d'aquí.
A partir d'aquí, perdó, només una qüestió més. Quina oportunitat se'ns obre? Doncs haver de fer contractacions externes, que en el cas de la jardineria ho podem fer, i ho fem, és a dir, contractar empreses privades doncs perquè facin aquest servei. En el cas de la policia no podem. En el cas de la policia no podem contractar empreses de seguretat perquè no poden fer patrullatge a la via pública.
D'acord. És a dir, no tenen les competències que pot tenir la policia.
La policia local o un cos de seguretat de l'Estat. Mossos, policia nacional o guàrdia civil.
A partir del que dèieu, per aquells que puguin pensar, home, l'Ajuntament no fa servir un criteri de en determinades zones s'actua abans a l'hora de fer un manteniment de la jardineria que en d'altres? Hi ha determinats indrets que tenen, no sé si dir, una prioritat pel que són, pel que signifiquen, per la projecció exterior que tenen des del punt de vista d'imatge? És
no,
així?
No puc negar que, òbviament, els llocs emblemàtics i tenim una especial cura. Per què? Perquè lògicament en depèn moltíssim la imatge, que no sempre ho aconseguim, però en depèn molt la imatge, en depèn molt la projecció. Això no va en detriment, però, dels barris. Això sí que vull que quedi molt clar. No va en detriment dels barris, però sí que si hi ha una especial atenció. Posaré un exemple. La comissió de venda ambulant, la comissió informativa en la qual hi som tots els grups polítics del consistori, els cossos policials, els veïns, els comerciants, precisament una de les coses que es comenta moltes vegades és que hi ha d'haver una zona zero d'especial, diguem, incidència de control policial de la venda ambulant. I aquesta és la zona on hi ha comerços, precisament per intentar fer menys mal al comerç local, al comerç de proximitat. Per tant, això vol dir que va en detriment de l'altre? No, però senzillament que hi ha una especial cura, una especial atenció per això.
No ens oblidem de l'altre aspecte que assenyalàvem en els pressupostos. Els heu parlat prou amb Sitges en positiu? Sí, no? Com ha anat això?
A mi em sap greu, a vegades amb Sitges positiu, que Sitges en positiu, que bé, no tenim un diàleg prou fluid, però jo vull insistir que els altres grups municipals amb els quals hem pactat el govern el pressupost, bàsicament s'ha fet perquè els propis grups han tingut la iniciativa i l'interès de voler pactar aquest pressupost i ens hem trobat ja amb llistes, amb projectes, amb idees, amb propostes, amb números, amb xifres, i per tant han sigut molt proactius en portar el seu propi pressupost, la seva pròpia visió del pressupost, i això amb altres grups no ens ha passat. I ho puc dir que ens ha passat amb el pressupost, puc dir que ens ha passat amb les ordenances fiscals, puc dir que ens ha passat fins i tot amb projectes urbanístics, com la Mòbil 2, etcètera, etcètera. Per tant, de vegades arribes a conclusions amb grups que són més proactius i tenen una visió molt definida, molt clara, i no esperen última hora.
Us hauria agradat que la Mòbil 2 s'hagués aprovat de manera més conciliada?
I tant.
Anar una mica del canto d'un...
A mi sempre m'agradaria que tot ho poguéssim aprovar gairebé per unanimitat, si no pot ser per unanimitat.
Però s'ha 11-10.
Bé.
Ho dic perquè d'alguna manera reflecteix el que ha passat en aquest projecte des que va néixer. Ho podem dir.
Sí, a mi m'hagués agradat que hagués sigut una majoria molt més àmplia. Ara, de totes maneres, també haig de dir que en aquest cas concret no entenc determinades postures de grups municipals, de l'oposició, perquè és que fa molts anys que es parla d'aquest projecte i no podem arribar a l'últim ple, amb l'últim tràmit municipal, després d'haver passat pel ple municipal moltes vegades en aquest mandat, en l'anterior, en l'anterior de l'anterior, i ara demanar mesos de demora, suspensió, crear una comissió de no sé què, tornem-ne a parlar. La Betzinera, des del 2006 que està dibuixada on va, 10 anys després ara hem de dir que volem canviar la Betzinera de lloc, els mateixos que la van dibuixar on està. Els mateixos, vull dir, el mateix, sí, formació, sí, política.
Sí.
M'enteneu? Vull dir, clar, jo aquestes coses no les entenc. No les entenc. Perquè hi ha hagut temps suficient per fer-ho. Llavors, l'únic que em queda és que dir, doncs, l'únic que volem és posar pals a les rodes o demorar-ho encara més, no? I no prendre la decisió. I en política hi ha un moment que es depèn de decisions perquè els projectes s'han de tirar endavant. I ja anirem polint el que faci falta. Ja anirem polint el que faci falta.
Dues qüestions d'aquests darrers dies i a veure fins on l'alcalde pugui saber. Teníem fa uns quants dies el director del Port d'Aiguadols i en veu alta feia un prec que venia a dir algú pot fer alguna cosa perquè els pescadors puguin tenir aquells mòduls prefabricats allà, que la llotja de pescadors es pugui posar en marxa, que ja no sabem com dir-ho. Vaja, no diríem que ho veiem apurat, però ho veiem en aquell sentit de dir què passa, per què les coses a vegades costa tant de posar en marxa quan hi ha una aprovació plena des del punt de vista de les formacions polítiques, quan tothom ho vol, quan tothom vol protegir els pescadors i la pesca tradicional, quan és un valor de Sitges, quan tot es posa tan bé, i encara això no ha pogut ser. Què ha passat?
Aquest és un altre exemple que no és un tema de voluntat política, sinó que és ha trobat un topall administratiu.
Quin és?
Jo diria que és molt semblant al de les entitats, a les subvencions de les entitats. És un topall administratiu, bàsicament, amb criteris de la contractació, amb criteris de la intervenció, amb criteris jurídics, també, que doncs, fa uns temps enrere ho veien d'una manera, ara ho veuen d'una altra, i jo també sóc el primer vegades que ja no sé què hem de fer, perquè és que no sabem com desencallar les coses, perquè la voluntat política i pressupostària, perquè això sí que ho vull dir, la voluntat política en el fons es tradueix després en un resultat pressupostari, amb una proposta pressupostària, i per tant està recollit, i és d'impulsar aquest punt de venda de peix de Sitges, diguem llotja,
sí, 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 el que sigui,
mini llotja, en el port d'Aiguadols, perquè els nostres pescadors puguin tenir doncs un lloc de distribució de venda del seu peix, que a més és un peix que és un sistema de pesca artesanal, que a més volem protegir, volem impulsar, i a més li volem donar també fins i tot un cert caràcter turístic a aquesta activitat industrial, per dir d'una manera, industrial entenguis,
sí, sí, sí,
artesanal en aquest cas, però un seguit d'entrebancs jurídics, ja dic, d'intervenció, de contractació, que en aquest moment doncs, bé, estem aquí i estem intentant desencallar-ho, perquè realment és que cansa, ho dic sincerament,
Com es desencalla això?
Doncs fent-ho de l'altra manera, com igual que hem fet de l'altra
manera.
Perdó,
ho dic per si a vegades el món li venen aquelles ganes de dir voleu fer un fotut favor de desencallar-ho i de trobar una solució a això? Perquè a vegades dona aquella sensació de dir estem per alguna
cosa.
Hem de fer això, però de bones maneres.
Però de bona manera, evidentment, sempre, sí, sempre. Però a la mà hem de dir, i d'aquesta manera es pot fer. D'aquesta manera, jurídicament, des del punt de vista de la intervenció, de contractualment, etc, es pot fer.
I això és el que encara s'ha de
trobar. I això és el que en aquest moment estem treballant amb exemples d'altres municipis que ho han aconseguit o d'altres administracions.
D'acord. És a dir, hi ha com a mínim alguna referència on poder agafar-se. Hi ha alguna referència on poder agafar-se.
Estem diguem, treballant-la precisament per això, per poder anar amb una proposta. Però això és d'aquelles contradiccions que a mi, del món de l'administració, i ho puc dir perquè sóc funcionari públic en la meva altra vida, i per tant, ho puc dir, que m'empipa de l'administració.
L'altra vida vol dir l'anterior, eh?
L'altra vida vol dir la meva vida no pública,
exacte,
sinó la meva vida, diguem, privada, com a Miquel Forns, Sóc funcionari públic i per tant ho puc afirmar. És una de les coses que m'empipa de l'administració, Si no hi ha una alternativa, o tu veus que d'aquella manera jurídicament no pot ser, administrativament no pot ser, no pot avançar, i hi ha una alternativa, cerca-la. cerca-la i presenta-la.
Sembla mentida com l'administrador i l'administrat tenen un punt en comú. Hi ha que un moment que els dos diuen això és un... Això, no
això és una de les qüestions que realment em preocupa, eh? Em preocupa perquè crec que fins i tot és sistèmic en alguns casos.
No és una pregunta malèvola, però en un estat independent es resoldrà això?
No, un estat independent no resol aquesta qüestió. L'estat independent és un instrument per resoldre moltes. En qualsevol cas, jo crec que això no hauríem d'esperar que sigui un estat independent
per resoldre.
És una qüestió que s'hauria de resoldre demà mateix. Però estem, com a govern estem treballant l'alternativa jurídica perquè per poder-ho desencallar, perquè la voluntat hi és tota de que això pugui ser. I a més ho tenim tot ja. És que tenim els tres mòduls, ho tenim tot.
És que per això ens deia,
tenim
el director del Perdeu dels Ideals, mòduls, on estan, per cert? Estan
al poble del costat.
Vaja.
Estan en un magatzem al poble del costat.
una mica més allunyat que els mòduls, hi ha les botes de la malvasia de Sitges.
Sí.
Bé. La pregunta a partir del que ens comentaven i a partir del que hem escoltat aquests darrers dies per part de persones vinculades al món de la malvasia que es mostren preocupats per el futur és aquesta, i no sabem si en aquest sentit l'Ajuntament hi pot fer alguna cosa o no. L'Ajuntament hauria de posar diners perquè l'hospital pogués mantenir la producció de la malvasia?
L'Ajuntament posa diners.
N'hauria de posar més?
L'Ajuntament... pot posar-ne més si és una decisió del plenari o del govern i perquè creu que el projecte s'ho val. En qualsevol cas, el patronat de l'hospital, de la fundació de l'hospital, del qual doncs, en soc president per derivat del càrrec de l'alcaldia, haig de dir que està treballant tot el que és la producció de la malvasia. Suposo que ja se sap doncs, que fins ara el que era el productor, doncs, l'elaborador del contracte acaba. Tenim una alternativa que jo crec que abans de l'estiu ja aprovarà el patronat, per tant, un celler evidentment exterior, perquè l'hospital no té pròpia capacitat, mm-hmm. I ara la reforma que s'ha fet dintre del propi celler de l'hospital ha vingut via subvenció de l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament està apostant per la malvasia, l'Ajuntament està apostant per aquest producte de proximitat, de qualitat tan nostra, que és la malvasia de l'hospital.
Pot haver, els que estiguin preocupats pel futur de l'elaboració, tenen motius per estar-ho o veritablement en la situació actual hi ha una sortida?
Hi ha una sortida i a més jo crec que és molt interessant. A més, jo crec que anirà unida a, per una banda, el projecte, diguem, aquest de producció i l'elaboració, que possiblement suposarà plantar més vinya de malvasia. Evidentment, al nostre entorn immediat no, perquè no hi ha espai per poder-ho fer, no hi ha vinyes. Però, a més, n'assegurarà la producció, l'elaboració i, per tant, el llegat de l'hospital amb els ítems de qualitat que ha de tenir, i que té ja la malvasia, i a més jo crec que podrem fer un projecte paral·lel de museïtzació i de divulgació històrica d'aquest patrimoni que és la malvasia a l'hospital. Malgrat la producció, l'elaboració i les vinyes les tinguem fora, en el recinte de l'hospital podrem tenir un centre d'interpretació o de memòria o de divulgació de la malvasia dels productes de diguem, vitivinícoles de l'hospital.
L'hospital, per tant, ha trobat un elaborador?
Sí. Tenim dos, tres propostes sobre la taula, molt ben encaminades. Jo crec que abans de l'estiu tindrem ja una decisió presa.
És un elaborador del Penedès?
Òbviament. Penedès, gran Penedès, eh?
Gran Penedès.
Des gran Penedès.
El seu nom comença per V-baixa?
No recordo si és en V-baixa, en V-alta, en doble V-baixa, no ho sé.
Voleu dir que no ho recordeu?
Fins aquí.
Pregunta, quan entren papers a una taula, sempre és per preguntar alguna cosa. Nou Horitzó pregunta, cal que vagin tres regidors a l'acte de suport als ajuntaments investigats a Barcelona amb la feinada que hi ha a Sitges?
Bé, Nou Horitzó porta molt de temps dient que els regidors del govern no treballen, fan servir uns hashtags fins i tot... Bé, per mi no són propis d'una formació política que ha estat govern d'aquest municipi i que aspira doncs, a tornar a ser govern en algun dia, no? Poca valoració més puc dir, eh? Jo només dic que els regidors i regidores de l'equip de govern treballen molt i que el fet de que tinguin dedicació o no tinguin dedicació entesa amb la retribució, en aquest cas no és significatiu. Només haig de recordar que quan vaig ser nomenat diputat de la Diputació de Barcelona, diputat de Turisme, la moció, el tipus de moció que van promoure Nou Horitzó i altres formacions ja ho deia tot en aquest sentit, i per tant, vaja, vull dir, els regidors treballen i treballen molt.
Quina relació manteniu ara?
Molt correcta. Aquestes coses em disgusten, però molt correcta. Jo crec que tenim una relació amb tots els grups municipals, que són 8 grups els que convivim en el plenari, per dir una manera, i és molt correcta amb tots.
Aquest dissabte, jornades, carnaval i seguretat, una convivència necessària. Era allò que, no sé si dir, alguns esperaven. L'alcalde també havia comentat en el seu dia que tenia interès en poder desenvolupar. La senyora Rosa Gubianes aquí també ho va dir, hem de parlar entre tots, etc etc. Per tant, hem de suposar que aquest cap de setmana es dirà tot allò que vol suposadament tenir nou pap i que volen dir.
De fet, és per això. És a dir, aquest cap de setmana donem compliment al compromís que vam agafar durant el carnaval i especialment el dimecres de cendra, i per tant això va ser fa 40-50 dies, no fa gaire, diguem, de que de cara al 2017 havíem de millorar el carnaval i havíem de fer un debat, jo crec, profund, tranquil, obert sobre el model de carnaval i sobre moltes coses que s'han de posar sobre la taula. Aquesta és una de les primeres jornades, n'hi haurà més. En aquest cas anem a parlar de seguretat i de com la seguretat i la festa han de trobar un punt d'encaix i un punt, diguem, li hem dit, de convivència necessària, però és un punt d'encaix, d'equilibri, i per tant el debat és obert a tothom. El debat és obert a tothom. En les taules rodones i en les ponències marcs hi ha cossos de seguretat, hi ha cossos d'emergències en tant que representants de, diguem, de la seguretat, però també hi ha gent que fa el carnaval des de les entitats, hi ha veïns, hi ha expresidents del carnaval, hi ha presidents actuals, per tant em sembla, en aquest sentit, que poden aportar moltes propostes i moltes visions diferents. Però és molt important que la gent vingui i participi. I que tothom, que aquests dies de carnaval, amb aquella intensitat que es va viure aquell debat a les xarxes socials, al carrer, a les entitats, vinguin, assisteixin i, sobretot, diguin la seva i participin. Perquè d'aquí n'hem de treure conclusions, de cara al carnaval del 2017. I, per tant, és molt important que tothom vingui a dir la seva.
11:53 minuts, poseu-vos els cascos i saludareu a una dona vella coneguda dels alcaldes del present i del passat. Rosita, bon dia, bona hora.
Hola, buenos días.
La pregunta per Miquel Forns.
Sí, muy rápida. Sí, la pregunta es que mira, lo oye él.
Sí.
Que en el cementerio, a la salida del cementerio de la Puerta Grande, hay el riel que corre la puerta por ahí para otro. Hace un montón de tiempo que hay un centímetro a Palma Las Penas en la primera rachola que se sale ya a la calle. Y la tendrían que mirar porque ahí se ha caído, y te puedo decir nombres, que se han roto el brazo, gente mayor, porque claro, no se va a caer a lo mejor un crío bota. Uh-huh. A ver si pudieras hacer algo, Miquel, te tuteo, aunque tengas un cargo diferente al mío, de que eso se mire, porque la empresa del cementerio me parece que lo sabe, la regidora yo ya no hablo de nada, porque no sé si lo hace bien o lo hace mal, porque todavía no la he probado. Pero creo que se tendría que dar una cuenta y exigir que ese trocito se ha caído, y te diré que le llaman la maña la Pilar y el brazo, y tiene bastantes años. Entonces, yo tropecé y tropieza hasta María Santísima. A ver si puedes tomar un poquito de esto con la puerta esa y que arreglen eso, porque tienen que arrancar la primera fila de rachola y hacerla más plana. Solamente es esto. Aparte de que el cementerio también tiene poca vigilancia y muchas cosas más que te contaría, Miquel.
D'acord,
y sabes, doncs, que cuando hablo con una base, porque tienes aquí también un trocito simplemente ahí en donde está el bar gallego, que han puesto al lado mismo colgado una papelera. Debajo hay 4 panons que salen de ahí todos para ir al casal, se van a romper los morros hablando ordinariamente, y total es una hora de quitar los 4 panons y pegarlos. Y están ahí en la plaza de donde mismo está el bar gallego. Son cositas así minuciosas, pero que una persona mayor tendrían problemas con un brazo, hasta yo. Y eso son que, mira, quito la rachola, la pego y punto. Y primero paz y después gloria.
Doncs queda apuntat, Rosita.
Hay muchas cositas que son muy pequeñas, que también si las sabéis, a lo mejor podíais arreglarlas, aunque no tenéis gente, pero tenéis que intentar que, aunque sea con los dientes, no podemos nosotros topar con... Como dice el refrán.
L'alcalde s'apunta, Rosita. Gràcies. Adéu-siau. Bon dia, gràcies.
Adéu-siau.
Això de provar la regidora ha quedat molt gràfic. Hem dit d'aquesta manera, eh?
Em prenc nota i ara mateix, quan sortim de l'entrevista, parlarem als serveis urbans perquè ho posin a l'agenda de feina.
En 3 minuts, un pack de Renfe Vies del Tren, escales mecàniques, el pas sota la via i aquestes targes, o aquestes noves targes, per persones majors de 70 anys. Les escales tornen a funcionar. Des de fa pocs dies s'ha fet una darrera reparació, hem de suposar.
Sí. Espero que avui no hagin sofert un altre acte vandàlic i que estiguin funcionant. Les targetes de Renfe efectivament van entrar en vigor, les noves, si no recordo malament, el dia 1.
Ara això com ha de funcionar?
Senzillament en tindran només les persones que compleixin uns requisits, que són majors de 70 anys o problemes de mobilitat o d'incapacitat reconeguda, és a dir, discapacitat o incapacitat reconeguda. I que a més afecta una àrea geogràfica propera a l'entorn, perquè les altres restes d'àrees geogràfiques tenen passos alternatius, o bé per Can Perico o bé per l'Hort Gran.
Ha estat molt estricte, Renfe.
Ha estat molt estricte, però més estricte era al principi. Al principi ho eliminava tot, absolutament. Tot, absolutament. I no hi havia targetes de pas per ningú. Per tant, bé, hem aconseguit això. Em dirà, és insuficient? Sí, jo també considero que és insuficient, però com a mínim és un pas més que no haver-les de... no haver-les eliminat del tot, diguem. Continuen sofrint actes vandàlics també els passos de sota la via dintre de l'estació de Renfe. I per tant, en aquest sentit, entenc la posició, entenc, no la comparteixo, però entenc la posició de Renfe. I volia afegir una cosa. Avui comencen unes obres esperades, també molt reivindicades.
Vinga.
Els espigons de les Enquines. Hem aconseguit que el Ministeri es faci càrrec i financiï les obres de millora dels dos espigons de la platja, diguem, davant de l'hotel Terramar, que era una reivindicació de molts anys, que estan destrossats aquells espigons.
I que són del Ministeri des de fa poquet.
Jo tinc constància que fa bastant, però...
Fa bastant? Jo, sí. Diria, jo juraria que en l'anterior legislatura el regidor Garrigó va dir que ja eren del Ministeri des de feia no massa. Però bé, és igual, en qualsevol cas el Ministeri farà alguna cosa.
I paguen ells el finançament, diguem, de les obres.
Que bonic cert, que queda que paguin alguna cosa.
Bueno, ja sabeu que sempre tenim aquesta qüestió històrica al Ministeri. De fet, aquest divendres anem a Madrid per continuar parlant sobre el projecte d'aportació de sorra.
Que és el cas en la prova de la platja Sant Sebastià. Sebastià.
I també per intentar aconseguir que l'aportació de sorra del dragatge de les Bocanes dels Ports per aquest estiu, doncs el puguem finançar de la mateixa manera, que és amb el cànon que paguem a l'Estat, d'aquest 500.000 d'euros que paguem a l'Estat, es pugui dedicar a contractar la draga.
O sigui que si al capdavall del passeig veuen obres, és que s'estan arreglant els espigons,
De les Enquines.
De les Enquines.
I pagat pel Ministeri.
L'apunt que ens quedava, el pas sota la via o el projecte que presentava l'Ajuntament a Renfe, si d'alguna manera se n'ha pogut tornar a parlar?
Estan mirant els dos equips tècnics, el de l'Ajuntament i el de DIF. I per tant, suposo que en els propers mesos o setmanes ens diran alguna cosa.
Sabrem alguna cosa de l'escola abans de la tardor?
A la tardor. Jo crec que ho sabrem a la tardor. Perquè el compromís de la Generalitat és, sobretot, veure com va la preinscripció. A més, se n'han adonat que el flux demogràfic a Sitges continua sent diferent de la resta del territori de la demarcació, que és una cosa que sempre hem reivindicat, que nosaltres, en aquest sentit,
no responem a l'estadística.
A l'estadística, i per tant, ajuntant la preinscripció, les matrícules i el moviment demogràfic del nostre padró, a la tardor ja es pren la decisió definitiva de quan comencen les obres de la nova escola.
Són les 12, alcalde, gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.